Aquesta hora de la tarda, quan passen gairebé 7 minuts de les 5 de la tarda a l'Estat de Gràcia, tenim ganes de parlar de coses que s'han de veure. I aquest documental s'ha de veure. A mitjans de desembre arriba al cinema la història de l'escriptor d'un país sense llibreries. Una història del Mar Serena que explica això, la història de l'escriptor Juan Tomás Ávila Laurel, que des de fa uns anys viu refugiat a Sant Cugat del Vallès i que va néixer i viure a Guinea Equatorial quan era colònia espanyola.
En la escuela nos obligaban a hablar en español y a creer en Dios. A los de mi isla nos dieron apellidos de ciudades españolas, como Sabadell, Valencia, Santander, Zamora. Y a mí me tocó ser Juan Tomás Ávila Laurel. Y nací en un país, Guinea Ecuatorial, que ahora está siendo gobernado por uno de los dictadores más viejos del mundo.
Guinea Equatorial és un país relativament petit i un dels més aïllats d'Àfrica. Maria, fem una mica d'història.
Doncs sí, perquè paradoxalment en sabem molt poca cosa aquí. Fa una mica més de 50 anys, el 1968, Guinea Equatorial va obtenir la independència d'Espanya després de dècades de colonització. Des de llavors, el país ha tingut un règim dictatorial dirigit per dos líders, Francisco Macías Nguema i el seu nebot Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, que va protagonitzar un cop d'estat militar, va fer executar el seu oncle i governa el país des de 1979. És el dictador més longeu.
Aquesta tarda ens acompanyen el Marc Serena, bona tarda.
Bona tarda.
I l'escriptor Juan Tomás Ávila, bona tarda.
Bona tarda.
El documental és molt potent perquè és una realitat, ara ho deia la Maria, molt desconeguda per tots nosaltres. És a dir, ara sortissis amb un micròfon, i això ha passat ara fa poc, per exemple, parlant del Sàhara Occidental. Fa poc vèiem algú que preguntava a gent jove sobre el Sàhara Occidental i no en sabien res. Doncs de Guinea, tres quarts del mateix passaria ara.
Bueno, i sobretot que ara aquí es parla molt de la independència, i si preguntem a la gent, val, però quin és l'últim país que es va independitzar d'Espanya? Jo crec que aquesta resposta no la sabem. I si diem, hi ha algun país a l'Àfrica que es parli castellà? Aquesta resposta tampoc no la sabem, no? I jo, per mi, suposo que veus la pel·lícula Matrix, que hi ha un moment que et fiquen com una cosa als ulls i et borren la memòria. Per mi, o sigui, ens han fet un Matrix d'aquests i ens han fet borrar aquest capítol de la nostra història recent, que en veritat, o sigui, per entendre la història de Catalunya, de Barcelona, d'Espanya, aquesta part és important, és important. I, de fet, hi ha molta gent que està involucrada en això i de fet, bueno, encara ara, doncs, el ministre Moratinos de Afers Exteriors té negocis personals allà, el Villarejo aquest de les cloaques de l'Estat fa negocis amb el fill del dictador, o sigui, encara ara, no estem parlant tampoc d'una cosa del passat, o sigui, estem parlant que el present, encara ara, hi ha un anar i venir, diguem, aquesta setmana, per exemple, aquesta notícia tampoc no ha sortit, però hi ha hagut una visita del govern d'Espanya o d'una delegació del govern d'Espanya a Guinea Equatorial, però com que ara hi ha eleccions, no volen dir que han anat a visitar un país que és una dictadura, o sigui, és un tema superincòmode, superdesconegut, i que acaba quedant una mica com si fos, bueno, com si no hagués passat, no?
Juan, quan tu arribes aquí a Catalunya, te sorprende, et sorprèn que la gent no tingui ni idea de què és Guinea i que Espanya va tenir colònia allà?
Bueno, al principio no sabía que la gente no tenía información sobre Guinea Ecuatorial y sigo creyendo que sí, tiene, al menos saben dónde está, pero no quieren saberlo. O sea que yo creo que conociendo, bueno, relacionando los asuntos de los migrantes últimamente, no me sorprende y yo creo que el desconocimiento se hace a propósito.
Home, hi ha un moment del documental que és bastant clar, hi ha un tall, com si fos del Nodo, suposo que és del Nodo, d'informació franquista, que diu, bueno, Espanya no és anticolonialista perquè bàsicament no ha tenido nunca una colònia ni se ha portado como colonialista, por ejemplo, en Guinea. No, és a dir, com dient, no, nosaltres no hem tingut colònia ni hem tingut actituds colonialistes. No, cosa que és mentida,
directament. El tema és que el Nodo ho deia, nosaltres en el documental, o sigui, la part més cara del documental ha sigut aquestes imatges que tenim del Nodo, que ens han costat milers i milers d'euros, perquè al final, per poder extreure material d'arxiu de Nodo, s'ha de pagar un dineral. Però el problema no és que ho digui el Nodo, el problema és que, crec que va ser l'any passat o aquest, que Pablo Casado, que tampoc no és un qualsevol, va dir España nunca colonizó, lo que hacía España es hacer una España más grande, d'alguna manera, no? O sigui, encara ara, ha, o sigui, no és un problema que el Nodo digués, no, no, és que nosaltres no vam colonitzar. És a dir, aquest és un tema que, evidentment, això era secret d'estat, fins a entrada a la democràcia, quan allà es va donar un referèndum a qui no es podia saber, etcètera, etcètera. Però és que el tema és que encara ara hi ha gent que es pensa que Espanya mai no ha colonitzat i que Guinea... Saps què vull dir-te?
Sí, sí, sí.
Llavors, jo crec que estem amb moltes pantalles endarrere sobre aquest tema, o sigui que...
Que estrany en aquest país, que estrany en aquest país que hi hagi tantes pantalles encara per superar, no?
El tema és que no sabem ni tan sols que hem de fer memòria històrica d'això. O sigui, és com, és el que tu dius, no? Un doble pas enrere.
O sigui, són una gent que van viure el franquisme, i de fet hi ha una exposició que us recomano, que està per Barcelona, que es diu Guinea, el franquisme colonial, que es podia veure al Memorial Democràtic, es podrà veure a l'Espai Avinyó, i que explica això, és que a Guinea Equatorial hi ha algunes de les víctimes més oblidades del franquisme.
Aviam si no és colonial, per exemple, Juan, tu te llames Juan Tomás Ávila Laurel.
Sí, sí. Uh-huh. No, no, el documental empieza explicando precisamente cómo es que siendo nativos de un país africano y de una zona remota de Guinea, además, tenemos esos nombres y expliqué porque fue una decisión colonial en un momento en que nosotros, bueno, se quiso hacer un censo de población en Guinea, pues los anaboneses que iban a la mesa del censo, pues daban los nombres que tenían, que serían relativos a su forma de pensar, a su cultura, pero eso no encajaba con la manera española de inscribirse, que es nombres y apellidos de padre y madre. Así que ese asunto lo resolvieron dando esos nombres, Sabadell, Ávila, Zamora, así. Y son los nombres que tienen precisamente los de la isla de Annobón.
De fet, l'altre dia preguntava...
Hi ha gent que es diu Sabadell?
Sí, 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 sí. O Manresa.
Sí, sí.
Clar, el tema és que el Juan Tomás l'altre dia vaig preguntar, tu has estat mai a Ávila? Diu, no. Diu, clar, en veritat. De fet, clar, el que respira Guinea Equatorial a 2018 a 2019 és encara molt espanyol, diguem-ne, i també diríem, fins a cert punt, el règim actual de Guinea Equatorial, si l'haguéssim de descriure amb una paraula, seria franquista. És a dir, jo, de la meva edat, nosaltres no hem viscut, jo no he viscut el franquisme, però estar a Guinea Equatorial, per mi, és entendre i viure el franquisme, un franquisme tropical, però un franquisme.
Permeteu-me un segon, eh? Estem parlant amb el Marc i el Juan d'aquest documental, L'escriptor d'un país sense llibreries, perquè el Juan, ara en parlarem, és un escriptor que ha publicat i ha publicat moltíssim, ha estat traduït en molts idiomes i en el seu país l'han llegit molt poc per moltes circumstàncies. Però permetem-me un segon perquè hem d'anar a Brussel·les. Estem sentint, o sentim ara mateix, a Comín i Puig, davant de la justícia belga.
En campanya electoral declararan que faran delicte de fer referèndums. Per tant,
fent roda de premsa.
L'únic que tenim és feina anar fent el dossier més gruixut, anar acumulant declaracions, vídeos i manifestos d'aquest nivell que ens sembla d'una baixesa democràtica... Jo dic que al final ens provoca gairebé vergonya aliena si no fos perquè ens ajuden a la nostra defensa, per dir-ho.
Señor Comín, señor Puig, a mí me gustaría saber si en algún momento ustedes han tenido constancia o han estado al tanto de los planes que tenían los CDR que fueron detenidos y qué les parece que el sumario diga que el señor Puigdemont sí que podría estar al tanto de todos esos planes.
Nos parece igual de inverosímil que muchas de las otras cosas que se han estado diciendo en muchos atestados, sumarios, durante estos años de instrucción en que hemos visto auténticas falsedades, digamos. Por tanto, la respuesta la conoce usted perfectamente. Es que no. Nosotros no hemos tenido ninguna relación con los CDRs y pongo la mano en el fuego que el presidente Puigdemont y el presidente Torra tampoco. Aquí está el drama de la democracia española. Una poder judicial que da por buenos a atestados de la Guardia Civil cuya veracidad es realmente muy dudosa.
Doncs aquestes són algunes de les paraules de Comín i Puig davant de la justícia belga en roda de premsa, que podeu seguir atentament en aquesta casa.
Mi carta simple, aunque sea compleja. Mi mente tiene quejas, por eso así se expresa y me pregunto. ¿Qué será de nuestra gente cuando en el futuro el petróleo se agote? Ya nadie trabaja, el oficio es robar. Manejar millones a costa de saquear. Coches de lujo, mansiones y castillos, el salario es casi una burla.
El Juan Tomás Ávila, si busqueu per internet, veureu informació d'aquest autor que escriu en castellà amb una obra estudiada en universitats d'arreu, que ha hagut de publicar en anglès i en francès la seva última novel·la. És conegut, entre d'altres, per la seva novel·la Arde el Monte de Noche, finalista als Independent Foreign Fiction Prize de 2015 de Gran Bretanya. I I jo no sé, clar, el titular, el títol del documental, l'escriptor d'un país sense llibreries. No sé si podem explicar això del documental o no ho podem explicar, però ¿te pueden leer en tu país, Juan?
Me pueden leer, bueno, con esfuerzos personales o con esfuerzos muy limitados. Pero ¿por qué nosotros no tenemos librería? Debería explicarme un poco. ¿Cómo empezó la colonia? La colonia empezó con ideas racistas, que se creía que los nativos de Guinea Ecuatorial no tenían
capacidades
para ser el futuro escritor. Entonces se creía, y se escribía además, que eran personas que solamente podían hacer trabajos manuales. Cuando llevas años con esa idea, esa concepción sobre los nativos de un lugar, es normal que a cabo de 100 años sea un país sin librerías, porque no es una cosa que se fomentó, porque no se creía que ellos serían capaces. Entonces, como el primer presidente que entró también fue una persona franquista que tenía esas ideas, fíjense tú, que son guineanos, que dijéramos, pero también se habían empapado ideas racistas y tal, entonces no eran personas que se preocupaban por lo cultural. Entonces íbamos avanzando en la historia, llegamos ahora en esas edades, en ese año, y en Guinea, desde que salí del año pasado salí de Guinea porque fuimos bueno, de visita, no recuerdo dónde está la librería que dijeron que inauguraron. Así que nosotros crecimos aprendiendo a leer a palos, como sería toda escuela franquista. Y bueno, lo de que hubiera un libro sería como eventualmente algún profesor o algún maestro te enseñara un libro. Así, con esa idea de que nosotros no podíamos desde el principio, y después que nadie se preocupó de que hubiera libros físicamente, pues crecimos sin libros, así que no tenemos librerías. ¿Cómo leemos? Bueno, hay gente que lleva libros personalmente cuando va de viaje, pues le lleva. Pero en los últimos años hay unas oficinas de los centros culturales de España, fíjate tú, otra vez la madre patria, lo que llamamos la madre patria. Y en Malabo y en Bata, pues bueno, los que tienen posibilidades de acercarse a esos centros pueden ver al menos físicamente los libros que hay, y bueno, es la manera...
Como si fuera un museo casi, ¿no?
Sí, 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 la única manera que tenemos de verlos de cerca. Yo he trabajado en uno de esos centros culturales, y bueno, siempre lo que ha acompañado el colonialismo es el paternalismo. Entonces descubrí que bueno, había libros ahí, alguna vez puede haber cajas de libros, pero no hacían esfuerzos para difundirlos y que los guineanos los pudieran comprar al menos. Entonces cuando llegué ahí puse un precio módico, y fuera la primera vez que los guineanos por su cuenta podían tener acceso al menos en escasa cantidad de los libros de autores guineanos. Que ya saben, el primer régimen de Guinea expulsó a todos los que llamaron intelectuales, lo cual quiere decir que la mayoría de los escritores de Guinea Ecuatorial desarrollaron su actividad en España. Así que esta es una de las razones por las cuales los libros no llegan ahí, porque se escribe aquí y es muy difícil, cuesta mucho llevar libros a los sitios lejanos, y sobre todo para un país que no tenía interès per la cultura.
Marc.
Sí. No, clar, el tema és que no hi ha llibreries, i en cas que n'hi hagués alguna no vendrien els llibres de Juan Tomàs, no hi ha cap teatre públic, no hi ha cap cinema en el país, i a vegades que el Juan, quan parla amb un jove d'aquí, el que diu és que, a més, internet és dels més cars del món, i el WhatsApp i la xarxa social estan censurat. Llavors, quan algú jove sent el WhatsApp està censurat, també pensa, hòstia, realment sí que està xungo, no, aquest país. Clar, el problema és que aquesta és la situació de Guinea, però... El tema està que aquí, diguem-ne, els llibres del Juan Tomàs tampoc no es poden trobar d'una manera regular. És a dir, jo, si em diguessin quin és el llibre que t'has de llegir de Juan Tomàs, que me'ls he llegit gairebé tots, doncs és Arte del Monte de Noche. Doncs és un llibre que no es pot trobar, que a les biblioteques no hi és, i tampoc el Juan Tomàs no ha sigut mai publicat en català. Què passa amb la literatura o les anomenades literatures africanes, no? És a dir, també els costa trobar un lloc aquí, no? I, de fet, encara ara... Però Juan Tomàs, quan va pel carrer i parla castellà, li diuen, però com pot ser que parlis castellà, no? Llavors estem sempre encara amb això que dèiem de les pantalles, no? En un moment, diguem-ne... Clar, Juan Tomàs jo crec que està una mica que entre dues terres, no? Entre dos països o dos llocs, diguem-ne, que coneix, que els agrada i que voldria ser-hi, però que en cap dels dos llocs no s'acaba de trobar d'alguna manera, jo crec, com hauria de ser, no?
Sí, això ho retrata molt bé el documental L'escriptor d'un país sense llibreries, perquè fa aquest doble viatge, és a dir, primer a Sant Cugat, que és on viu ara el Juan Tomàs, després anem cap a Guinea i després acabem tornant cap aquí. És un viatge molt interessant, un viatge apassionant per veure aquestes dues realitats, i jo no sé si... quan veus el documental tens la sensació, el que deia ara el Marc, ¿tú de dónde eres ahora? ¿De dónde te sientes?
Bueno, yo creo que hay mucha gente en el mundo que dice que quieren crear un país en un lugar virtual. Sí, porque hay muchos africanos, sobre todo, que hablan de África y es como si fuera un lugar que no existiera de verdad. Y muchas veces se les olvida de que no pueden volver. Hay mucha gente, bueno, cuando voy a Guinea, sobre todo, la gente me pregunta si me han hecho algo, si por qué has vuelto y si te, no tienes miedo, ¿eh? Entonces, me doy cuenta de que hay mucha gente que realmente ese miedo lo viven de tal manera que no son capaces de dar un paso para ir al encuentro de lo que desean. Así que no van a volver jamás. Y lo que hacen es crear un país virtual, un lugar virtual, que es algo doloroso, ¿saben? Porque realmente, si es un lugar que existe de verdad y puedes acudir, pues hay que ir. Entonces, bueno, ¿de dónde soy? Llegará un momento en que dejaré de tener tantas ganas de vivir en Guinea y diré, bueno, ya me rindo al destino y donde esté es donde diré que yo soy de aquí. Lo que pasará es que saldrá gente de ese lugar que me dirán que tú no eres de aquí. Bueno, y eso también hay que luchar con ello. Entonces, bueno, esa lucha de lo que estamos hablando no es una cosa de solamente una persona. Debe ser algo que involucre a más, porque el que alguien me diga que no soy de aquí, tiene que venir otro a decirle, mira, no importa, pues que se le buscaremos un hueco, ¿sabes?
Hi ha gent que diu que la nostra pàtria és la nostra infància, i jo crec que el Juan Tomás se sent molt també de Nobón, que és la seva illa, que és una illa que potser hi ha 5.000, 6.000 persones, i de fet al documental sentim aquesta llengua, que és el crioll anabonès, que és la llengua, diguem-ne, doncs de Nobón, i ell, jo crec que quan parla de la seva infància i els seus llibres, quan ha parlat de moltes coses de Nobón, de la seva illa, per mi aquest és una mica el seu país. També.
El que passa és que sentim la vostra llengua, però hi ha un moment en el documental que feu una foto familiar, per exemple, i jo no sé si és una cosa natural, que suposo que sí, eh? Però vas veient com es van col·locant el Juan, sí, les seves cosines, els seus, qui sigui, i aneu deixant anar expressions en castellà, també. És a dir, mezcláis vuestra lengua con expresiones en castellano, també, no?
Sí, bueno, hay... ¿Sabes? Cuando preguntan, ¿ese país fue colonia? Hay que saber qué consecuencia hay el hecho de que haya sido colonia, ¿sabes? Los niños, por ejemplo, se les escolariza solamente en castellano. Y hay una cosa que yo también describí en uno de mis libros, que no, ahora mismo no se encuentra, que a los niños pequeños, a los niños de brazos, se les habla, no sé por qué, en castellano. Es como eso que se suele decir, que se suele rezar en español y todo eso. Si en Guinea ocurre, aunque fueras a un lugar remoto, encontrarás que a los niños de brazos se les habla en castellano. Aunque luego en casa, para otras cosas, los padres hablen en lengua autóctona. Entonces esos niños van creciendo antes de cualquier cosa, ya saben decir dos o tres cosas en castellano, y es más tarde que pues adoptan otras lenguas, porque nosotros podemos hablar muchas. Y sí, entonces sí, como habitualmente yo soy una persona acostumbrada a escribir, sí, durante mucho tiempo, de manera espontánea, solo soltar de vez en cuando palabras castellanas. Y como en el patio había gente menores de edad, pues estas personas sí que, como se les educa directamente en castellano.
Però això ara, encara, l'escolarització és en castellà.
Sí,
i de fet, el que m'agradaria dir, diguem-ne, és que durant la colonització espanyola, la capital, la metròpolis colonial era Barcelona, i moltíssimes de les famílies que es van enriquir o que van fer negoci o que van estar a Guinea són catalanes. Encara ara, el documental surt una església que és dels claretians de Vic. O sigui, els claretians de Vic durant la colonització van ser un dels braços aculturadors i franquistes i diguem-ne, bueno, aplicadors, diguem-ne, d'aquesta doctrina, diguem-ne, i encara ara els claretians, per exemple, són allà. És a dir, que també jo crec que quan estem parlant de Guinea no només parlem d'un passat colonial espanyol no reconegut, sinó també d'un passat colonial català per conèixer o per ser-ne conscients. I, bueno, sí que és veritat que al documental hi surt una xurreria, val? I possiblement Guinea Equatorial és l'únic país d'Àfrica que tingui una xurreria, però també surt una botiga que fica Montserratina, m'entens? O sigui que realment... I clar, el que hi va haver va ser una aculturació, o sigui, un borrar el que hi havia i ficar-hi una altra cosa. Llavors, el problema és que una vegada tu has barrejat una cosa, ja no la pots desbarrejar. És a dir, que ara mateix a Guinea Equatorial hi ha gent, doncs, que se sent franquista, o hi ha gent que mira les campanades per televisió espanyola i fa els grams de raïm, o fan un carajillo, m'entens? Vull dir que hi ha coses que estan allà, perquè és que, a més a més, és que és molt recent, és que estem parlant de fa 50 anys. Yo quiero vivir sin miedo.
Val molt la pena veure aquest documental. Recordem, els cinemes el 13 de desembre. De moment ja ha guanyat dos premis al Festival Golut, el millor llargmetratge i el Premi del Públic. El 13 de desembre a les sales, però abans al CCCB...
Sí. Realment no sé què passa amb els documentals, que costa molt, diguem-ne, que la gent vagi a sales. O sigui, us convido que us atreviu a veure documentals en sales. I el 13 de novembre, el dimecres, fem l'estrena aquí a Barcelona, al CSB, al Festival Alternativa, a 7:45. Esteu convidadíssims. I si no, el 13 de desembre, a sales de cinema. Què passarà el 13 de desembre? Pues que s'estrena també Jumanji 3.
Sí.
I s'estrenarà Jumanji 3 amb 200 còpies o 300 còpies per tot Espanya. Nosaltres estrenarem, doncs, al Cinema Girona de Barcelona, a Madrid, a Sant Cugat, no sé què, uns quants llocs, i passarem desapercebuts. Serem la típica pel·lícula que no sortirà ni una ressenya al diari aquell dia. Per tant, gràcies per donar-nos aquest espai i per deixar també la possibilitat de que la gent conegui que es fan documentals que tenen categoria de pel·lícula, per mi.
Acabem. Juan, a ti què te gustaría, què t'agradaria que passés amb aquest documental?
Bueno, solo decir siempre que nadie ama lo que no conoce. Entonces, no puede ser que haya gente de un país que tiene vínculos con todo aquí, con Maresa, con Sabadell, y que la gente no lo conozca, y cuando se le habla de ello diga, ah, no sé, no me interesa. Entonces, lo bonito sería que este documental sea una vía por la que la gente, pues, tome conciencia de que, mira, ahora mismo el mundo se está haciendo más pequeño todavía de lo que era, y... llegará un momento en que seremos de todos los sitios, aunque no quiera la gente, aunque no quiera la gente de ahora. Así que el documental es como abrir algunas ventanas para que la gente mire por dónde se situará dentro de poco. Sí, así que yo quiero que la gente sepa de Guinea de la misma manera que hacemos esfuerzo por conocer lo que hay alrededor nuestro.
I ells ens coneixen moltíssim, o sigui, ells ens coneixen moltíssim i nosaltres els coneixem molt poc.
Juan, Tomás Avila, moltíssimes gràcies per estar aquí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies al Marc Serena, també. Ara tornem.